Arribam a les 12 i 4 minuts. Més notícies a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 26 d'agost i avui volem començar el programa fent balanç de la temporada als petits comerços. Ens demanem com impacta el canvi de perfil de turista a algunes zones damunt del teixit comercial, petit o mitjà, precisament en aquestes zones. En parlarem amb en José Javier Marí, que és el president de Pimef Comerç, d'aquí un momentet. Més tard farem sessió contínua de cinema, com fem tot aquest mes d'agost. Aquesta setmana, l'impulsor del cicle cinètic al Cine Regio de Sant Antoni, en Josep Cendra, ens porta en un viatge cinematogràfic per parlar precisament del concepte de viatge. Així que agafeu-vos fort a la cadira, cordeu-vos el cinturó de seguretat, perquè serà un viatge trepidant, com a mínim. I com fem durant aquest mes d'agost, un mes marcat pels viatges i per la mobilitat, volem obrir el nostre espai de salut mental amb la psicòloga Anna Pallàs i amb ella parlarem de com ens afecten precisament aquests moviments, però quan són de més permanents, quan es tracta d'una mudança. Per tot això i per molt més, ja tenim amb naltros a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
I també tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. Quan són les 12:06, és el moment de posar-nos al dia, Nieves. I avui posam l'actualitat, començam aquesta repassada, Nieves, parlant de política migratòria, perquè a Eivissa les administracions han fet front comú per reclamar a l'Estat més mitjans per afrontar els reptes de la migració. Demanen que es cobreixin les 600 vacants a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, a les Balears, i també que s'apliquin els mateixos complements salarials que a les Illes Canàries.
Sí, els representants de totes les administracions d'Eivissa, el Consell, els alcaldes dels 5 ajuntaments i el senador autonòmic Miquel Jerez han demanat de nou l'acció del govern central en matèria de migració a les illes, més enllà dels envelats als ports per oferir una primera atenció als migrants. Escoltam el president del PP d'Eivissa, José Vicente Mariboso.
Que el delegado del gobierno diga, como gran novedad, que va a dar tres comidas, es una vergüenza. Es una vergüenza lo que tiene montado aquí, lo que tiene montado en Formentera. Se olvidaron de Formentera con el convenio con Cruz Roja.
Els populars reclamen una política exterior més intensa amb els països d'origen, en especial amb Algèria. Exigeixen també que es cobreixin les 600 vacants a les forces i cossos de seguretat de l'Estat i que s'equiparen els plusos d'insularitat que reben les Illes Canàries, que és de 27 milions d'euros, per 9 milions a les Balears. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, ha declarat que els mitjans i el personal local insular es troben al límit. El sentim.
Ja és un crit d'auxili, d'implicació. Ens fan falta... Fa falta aquí mitjans, però el més greu és que el personal que tenim per atendre aquests menors està agotat, està en el límit, està sobrepassat.
Vicent Maria ha detallat que el Consell d'Eivissa tutela 140 menors, 78 d'ells no acompanyats, dels quals 46 han arribat enguany a les Pitiüses.
I canviem ara totalment d'assumpte perquè augmenten les queixes dels usuaris per la brutor de platges de Compte i també a Calabassa. Tot i que són platges naturals que es netegen a mà, l'Ajuntament de Sant Josep ha decidit fer-hi una actuació extraordinària amb tractors per filtrar l'arena.
Sí, borilles, plàstics, vidres, Calabassa i platges de Conte, dos de les cales més emblemàtiques de l'illa d'Eivissa, estan cada vegada més brutes, segons Felicia Bocú, regidora de Medi Ambient de Sant Josep. Fins ara, operaris municipals i dels restaurants netejaven a mà. Són platges naturals i així s'evita la pèrdua de Posidònia. Però donada l'extrema brutor i que ara no hi ha restes d'aquesta planta marina, l'Ajuntament ha decidit dur màquines cada 15 dies fins a finals d'octubre per filtrar l'arena a una profunditat de 10 centímetres. Sentim la regidora Felicia Bocú.
Dado el alto grado de incivismo y de poca conciencia que estás en una playa que no es un cubo de basura, la gente pensará que todo es posible o trayendo dinero, consumiendo todo es posible y no es así. En Eivissa no es todo posible.
Cada matí, per exemple, a primera hora, en Carlos Domínguez neda calabassa i aprofita per recollir els fems, el sentim.
Hi ha moltes colilles, molt de plàstics, i hi ha bastant de brutals matins. I és que ve a fer neta, doncs ve un poquet tard, a les 10 i mitja del matí, a les 11.
Això a Calabassa, una cala que enguany ha estat triada pels lectors de la revista Condenats Traveler com la millor d'Espanya.
I per la mare de treball, Nieves, perquè el Consell de Formentera ha incorporat 4 persones a través del programa SOIP, Oportunitats d'Ocupació, per a persones joves qualificades en entitats locals.
Sí, 2 de les treballadores ocupen els llocs de tècnica de medi ambient i de tècnica de recursos humans, mentre que els altres 2 treballadors desenvolupen les seves tasques com a tècnic d'esport i tècnic de gestió forestal i de medi natural. Aquest programa pretén millorar les possibilitats d'accés al mercat de treball de persones joves amb estudis superiors i finançar projectes d'experiència professional adequada al nivell d'estudis que han cursat. Aquests 4 treballadors signaran un contracte formatiu de 12 mesos amb el Consell Insular de Formentera per poder desenvolupar les competències que han adquirit en la seva formació a través de l'exercici pràctic.
I acabam amb crònica de successos, Nieves, perquè la policia local de Santa Eulària ha detingut 2 persones a Calallenya per un delicte de violació del domicili.
Sí, els sospitosos haurien accedit a un habitatge després de forçar una finestra, aprofitant que els propietaris, una parella resident a Eivissa però que viatja sovint a Alemanya, estaven fora. Els detinguts amb antecedents van ser traslladats a dependències policials després d'arrestar-los.
Idò, ho deixem aquí pel que fa a la repassada de l'actualitat. Moltíssimes gràcies, Nieves.
Fins després.
I quan són les 12 i 11 minuts, nosaltres avui volem començar el programa posant el focus, com us deia a l'inici, en el comerç local. Idò, sí, avui volem començar el programa parlant de comerç, perquè ja estem a finals del mes d'agost, a dia 26 d'agost, encara falten uns mesos però per acabar la temporada, però potser ja comença a ser moment de fer balanç. I de fet, fa uns dies els nostres companys d'IV3 Televisió de Serveis Informatius publicaven una notícia que alertava d'una baixada en el turisme familiar, especialment a zones com Sant Antoni i Santa Eulària, i sobre els efectes que aquesta davallada tenia directament en els comerços de les zones. Volem parlar precisament avui d'això, volem començar també a fer balanç i per això avui podem parlar amb en José Javier Marí, que és president de PIMEF Comerç. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Podem constatar aquesta baixada del turisme familiar en aquestes zones i que efectivament s'està produint un canvi de tendència en els comerços d'aquestes zones?
Bueno, jo crec que ja des de fa uns anys s'està consolidant que els mesos de juliol i agost, doncs, aquest tipus de turisme que sol visitar Eivissa, jo diria que en general, vull dir, però segurament que aquestes zones com a Sant Antoni o inclús Sant Eulari, que tradicionalment visiten diríem, una de les zones, diríem, Joan, la part nord, Sant Joan, etc., si han set una zona principalment de turisme familiar, de turisme sobretot anglès, alemany, uns anys enrere, sí que es veu que aquests mesos de juliol i agost pues, està canviant el turisme. Jo ho veiem quan venim amb els avions tant de Barcelona com de Madrid, el tipus de turisme que ve és un turisme més jove, és un turisme que quizà busca unes altres experiències, busca, pues, bueno, i en aquest aspecte jo crec que ve pues, sobretot per el tema d'oci, del qual pues, lògicament som fent bandera i som els números un, però està clar que això influeix d'una manera bastant important amb el que pugui ser el trànsit dins el tema de comerç i jo diria que inclús la restauració, que no és el meu sector, però que també he sentit a parlar que les coses no estan gaire bé, no?
Clar, els companys de PIMEF Restauració també deuen comentar una percepció similar i no sé si més enllà d'una percepció, José Javier, això es pot respaldar també amb xifres de facturació, amb aquestes xifres que es van recopilant any a any.
Sí, jo diria, anem a veure, jo crec que juliol en línies generals ja es va començar a notar, bueno, si anem una mica més enrere i parlem una mica de temporada, jo diria que els mesos d'abril i maig van ser dos mesos que o les expectatives de temporada, pues que comença temporada, etcètera, pues si bé tothom tenia unes expectatives, bueno, que la temporada tenia que ser pues millor que el 2024, ben cert és que abril i maig, pues, per la gent que va obrir i per la gent que té obert de les portes i per la gent que està tot l'any, jo crec que van ser dos mesos bastant positius. Uh-huh. D'alguna manera es van igualar les facturacions de l'any anterior, amb la qual cosa jo crec que l'expectativa era d'anar millorant més a més. No? Uh-huh. El mes de juny, pues, jo diria també que la temporada pues, va anar més o menys també de la mateixa manera, el que sí que s'ha produït una davallada en el mes de juliol, que jo pot ser entre un 5 i un 10%, depenent una mica de les zones, estan parlant de percentatges mitjos, no estan parlant de percentatges, segurament que hi haurà botigues que potser hauran davallat més d'un 20%, hi haurà botigues que hauran mantingut les xifres, inclús jo diria que alguna millor, inclús ha millorat respecte a l'any passat, però un poc la mitja que estan valorant i que estan parlant, sense tenir unes xifres, diríem, contrastades, exactes, però sí que pel que estan, diríem, escoltant per part dels nostres socis i del sector, és que les xifres de juliol oscil·laven entre un 5% i les xifres de juliol jo crec que estan inclús per damunt aquests percentatges, tot i que encara no hem acabat, i esperarem una mica pues, a fer un balanç, diguem, d'aquest mes una vegada que tinguem més dades, no? Però sí que es va crear una tendència, diríem, a la baixa, dins el que respecta a ventes, no? A ventes directes en els turistes o ventes directes en els consumidors, al final, que pot ser també resident. No?
Sí. Hem mencionat el sector de la restauració i no sé també quin paper juga, per exemple, la reconversió de molts hotels a només per adults, per exemple, que d'alguna banda deixen fora en aquest turisme familiar que comentàvem, que sí que fa despesa en els comerç i en els restaurants.
Bueno, jo crec que aquí haurem d'analitzar molt el tema i profunditzar molt i buscar dades i números, diríem, de la taula, no uh-huh. percepcions i sensacions que tots tenim, uh-huh. però al final és veritat. Jo crec que hi ha un canvi en el que és el turisme i els hàbits, diríem, de viatge. Els preus, lògicament, influeixen els que siguin potser són adults o siguin familiars, però també influeix realment que les estàncies són molt més curtes, que el turisme que ve per dos, tres dies, quatre dies, sobretot de cada cap de setmana, pues ve una mica pues, diríem, dirigit cap a un tipus d'oferta, cap a un tipus d'experiències, que, com dic jo, pues, aquestes rutes Instagram, és de fer una mica el passeig de tota l'illa i fer-se les fotos, diríem, a postres un poc especials i coneguts, anar pues, de nit a, pues, el tema de la festa, etc. Clar, totes aquestes coses tenen que posar dins un sac o dins una cistella i començar-se a analitzar una per una i veure realment on realment podem buscar millores que en aquest cas pues, que puguin ajudar el comerç, diríem, a tenir pues, aquesta, diríem, aquesta rentabilitat i aquest tràfic de possibles clients dins la botiga. Mm. Segurament també el comerç té que portar el seu, haurà de fer també pues, els seus deures, com tothom, perquè s'han d'actualitzar, ens hem de posar al dia, hem de veure els hàbits de les noves generacions quins són, però hem d'entendre que també nosaltres amb el comerç estem lluitant, diríem, no només tenir un tipus de turisme o més familiar o menys familiar, o sinó que també estan lluitant, doncs, lògicament, en plataformes d'internet, estan uh-huh. lluitant, diríem, en digitalitzar tots els comerços, estan lluitant amb molts de fronts oberts, que a vegades dificulten realment aquestes petites empreses, que moltes són inclús només de temporada, a posar-se al dia i a poder fer les coses d'una manera que s'hi pugui dar aquesta rentabilitat i aquesta efectivitat, no?
Clar, no són un munt de fronts, no és que té Huertas petit comerciant i precisament un dels més forts és aquest comerç per internet que realment els afecta de manera directa, a part l'estacionalitat del model de turisme que tenim, no? Amb temporades que sí que es van allargant, però comerços que igual no obrin tot any i han de rendibilitzar la seva activitat en poc temps. Però parlava dels deures del comerç, d'adaptar-se, quines petites passes poden donar en aquest sentit?
Bueno, és que petites, és que ja no són petites, és que ja són grosses, normalment cada vegada són més grosses, és que ha quedat, diríem, les exigències que tenim, no només d'altres, estic segur que tots els sectors, però quan em parlo de sectors de petites empreses, de microempreses, tenim unes exigències que al final mos resten temps per poder dedicar-nos a gestionar pues, les nostres botigues, a poder millorar i formar els nostres empleats. Està clar que avui en dia, pues, entre tot aquest tema de digitalització, ara que s'és verifactiu a partir dels primers anys, ara que tot aquest tema de normatives, de protocols que es tenen que tenir, que a vegades no sabem ni ben bé de què són. Vull dir, hi ha tota una sèrie, diríem, de quasi de paperassa que tenim i de burocràcia que tenim que anar fent i que a vegades ens fan les gestories i a vegades tenim que fer altres, però al final algú se té que fer i algú se té que pagar, que pràcticament són les mateixes que tenen doncs una empresa a lo millor d'una cadena de 500 treballadors. Vull dir, i al final estan doncs, bueno, les mateixes persones són les que contraten personal, les que fan les compres, les que estan davant del mostrador. I els autònoms avui en dia que estan dins les botigues pues estan fent pues, diríem, una quantitat d'hores diríem que no és lo normal, no és lo que hauríem de fer, i així tot no arribam. Vull dir, com et deia, pues, avui en dia tot el tema de digitalització, tot el tema ara de les demandes que hi ha per part, diríem, de l'agència tributària, de que els programes informàtics estiguen homologats, que el tema de verifacto, vull dir que tot aquest tema pues, és un tema que a partir de 2026 es té que tenir llest, ja s'ha retrasat i així tot, veurem a veure com hi arribem. I a part d'això, pues, com et deia, pues, que més que menys les empreses avui en dia pues, haurien d'estar a la red, haurien de tenir la seva web, haurien de tenir les seves actualitzacions, vull dir, tota una sèrie de coses pràcticament tenim que tenir el mateix que els grans, però al final, pues, doncs el cost, diríem, per a nosaltres és molt més gros, molt més, bueno, que a vegades no hi arribam, i a part no només el cost, l'esforç que tenim que fer doncs per poder tenir totes aquestes coses al dia, i entenc que molts de comerços, com deia abans, que només obren 6 mesos, doncs al final és que arriben una mica que molts estan rendint, i s'estan rendint una mica per tenir una mica els resultats finals de com està el seu negoci, no? Per això dic que aquestes exigències són cada vegada més grosses, no?
Sí, que no són petites coses, sinó que són ben grosses. Ara comentaves aquesta decisió que prenen molts empresaris de tancar el negoci. No sé si al final de cada temporada feis una mica de repassada de cap a on va una mica la tendència en aquest sentit, si hi ha més negocis que tanquen, és a dir, que els negocis que tanquen compensen els negocis que s'obrin i que es mantenen, que jo crec que aquí l'autèntic repte és mantenir-se, no?
Sí, el que passa és que, clar, i com et deia abans, jo crec que l'any que ve hi haurà aquesta prova de foc, diríem, de posar tota aquesta part de pues, tema informàtic i tema de compromisos de facturació que ens estan demandant de posar-se al dia, i això jo crec que serà també un impediment bastant important, perquè bueno, un impediment serà un motiu, diríem, que molts diríem de desesperança una mica de moltes petites i de molts de comerços que al final veuen que en el seu esforç diari no arriben a rentabilitzar el que realment necessiten per passar una temporada o per passar un any, i al final veiem aquest una mica pues, aquest desinterès cada dia pues, per part, diríem, dels existents, però ja no dic dels existents, que tampoc veiem un relleu, diríem, de regeneració nacional, no veiem tampoc obertures que no siguen realment de grans cadenes que venen una mica més per imatge que per altra cosa aquí a Eivissa, però pràcticament estan veient que botiga que tanca pues, ja no es torna a obrir. Vull dir, en general, no vull dir que el centre, el que és el centre de la ciutat d'Eivissa, pues, els dos carrers o quatre carrers que hi pugui haver, està clar que aquí sí que hi ha una rotació de locals, però vull dir que se n'obren i tanquen cada any bastants, pues, ja no imaginem una mica aquesta perifèria o aquesta al rededor d'aquests carrers que normalment pues, sempre estaven plens de comerç i cada dia pues, ara s'estan convertint pues, bé, en serveis, inclús amb alguns en tema de restauració hostaleria o cafeteries, però no hi ha un relleu, diríem, de botigues. I això és quizás el motiu una mica de que gent s'està jubilant, no hi ha relleu, gent que realment no veu negoci amb aquest tipus de, amb aquest tipus d'empresa, amb aquest tipus de comerç, o ja dic que busquen altres alternatives per viure, no?
Idò, són molts els assumptes que podríem comentar amb en José Javier Marí, que és el president de PIMEF Commerce, perquè ara hem tret el tema de relleu generacional i crec que també és un altre tema que mereix un capítol a part i que m'encantaria comentar més endavant, perquè com hem dit, encara estem a 26 d'agost, encara falten uns mesos perquè donem oficialment per acabada aquesta temporada i més endavant en parlarem i també d'aquest relleu generacional, que crec que és un dels grans assumptes que tenim damunt la taula i que permeten també, com sempre dic, aquest teixit comercial que vertebra la nostra societat, que ens dona identitat i que fa que no totes les ciutats siguin com un plató i calcades les unes a les altres, sinó que ens donen personalitat i que hem d'intentar lluitar per mantenir, tot i que sabem que és molt difícil. Per això i per totes aquestes xifres que ens ha donat, volíem agrair-li de nou a José Javier Marí, president de PIMEF Commerce, que hagi estat avui amb nosaltres aquí al Dia Eivissa i Formentera i, com li dic, parlem ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara farem una aturada per la publicitat i de seguida tornem per anar una mica al cine. Serà res, d'aquí dos minutets, a IVA3 Ràdio. Fins ara.
Viu l'estiu amb IVA3 Ràdio.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues, quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs, qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a Mitícia. Mitícia és una entitat que es dedica a atendre persones amb diversitat funcional, infants i adolescents en situació de risc d'exclusió social. Per més informació, associacionamitícia.com i al telèfon 971-220199. IB3, tots donam una mà a Mitícia. La diferència està en tu cabeza.
A l'estiu canviem els horaris. I no sempre podem escoltar el nostre programa preferit perquè som a la feina, o a la platja, o al súper. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida a la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumau a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sí, és que com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat, dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. a IB3 Ràdio a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Sessió contínua.
Doncs ahir 28 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com fem cada setmana en aquest espai de cinema, en Josep Sendra, que és l'impulsor amb en Juanjo Ribas del cicle Cinètic, al Cine Regio de Sant Antoni, ens porta en un viatge cinematogràfic a través d'algunes de les cintes més emblemàtiques de la història del setè art. La primera setmana vam fer un recorregut pel món sense sortir de casa. La setmana passada viatjàvem des de les Pitiüses per un entramat d'històries que giraven al voltant del concepte d'illa. I aquesta setmana, on ens portarà aquest viatge? Idò, cordeu-vos el cinturó de seguretat, acomodeu-vos el seient i, sobretot, no perdeu de vista la gran pantalla. Aquesta setmana, on ens portes? Josep Sendra, molt bon dia.
Bon dia, Laura. Bon dia a tothom. Els viatges formen part de la nostra cultura des d'Homer. Què som, si no viatge? Ja sigui per tornar a casa o fugir-ne, amb una bona raó o sense, amb èpica, desig, por o il·lusió, el cinema també s'ha encarregat de retratar-los tots. I entre un punt A i un punt B ha decorat el camí i els viatgers. A peu, en diligència, en vaixell, avió, tallagespa o cotxe, tot viatge és una porta a la meravella, perquè la manera fa el viatge, per petit i insignificant que sembli, i per això he preparat un tastet basant-me en com fem el viatge. Comencem amb aquells viatges on el perill i la recerca del desconegut marquen el ritme, i ho fem amb un gran clàssic, La diligència, el gran clàssic de John Ford de 1939. La pel·lícula segueix un grup heterogeni de persones que viatgen en diligència travessant el territori perillós d'Arizona. Durant el viatge han d'afrontar atacs dels indis, tensions entre els passatgers i conflictes morals que posen a prova la seva humanitat i coratge. La pel·lícula és alhora un thriller de supervivència i un retrat social del Far West. A Ford, el viatge reflecteix el seu ideal de la frontera com a prova de caràcter on la supervivència i l'ètica es posen sempre a prova. De fet, la diligència funciona com un microcosmos d'aquesta societat americana de frontera. Es tracta de la primera pel·lícula gran de John Wayne. Tot i que ja havia treballat en altres films, aquest va ser el seu gran salt a la fama. Ford el va descobrir com a protagonista gairebé per casualitat. Ara bé, i si viatgem cap a terres extremes on la naturalesa és implacable i el viatge es converteix en epopeia? És el cas de Fitzcarraldo, la pel·lícula de 1982 de Werner Herzog, on el viatge és central, tant físic com simbòlic. La història segueix Brian Sweeney Fitzcarraldo, un home obsessionat en construir un teatre d'òpera a la selva amazònica. Per aconseguir finançament, decideix transportar un vaixell de vapor de 320 tones des d'un riu fins a un altre, travessant muntanyes i selva. Herzog utilitza aquest viatge com una metàfora de l'obsessió humana, la passió artística i la voluntat de superar la naturalesa. A nivell personal, Fitzcarraldo experimenta un viatge moral i emocional. L'obsessió i el somni el transformen, però també l'aïllen i el posen en conflicte amb els que l'envolten. La selva és alhora un obstacle físic i un agent que revela els límits i la perseverança dels personatges. Transportar un vaixell de 320 tones sobre una muntanya no era simulació. Van utilitzar un vaixell real i la participació d'indígenes locals, cosa que va provocar lesions, esgotament i malalties per l'esforç i les condicions extremes. Especialment difícil va ser la relació entre Herzog i Klaus Kinski, el protagonista, una relació difícil, explosiva i violenta. Els crits, les amenaces i les agressions eren constants. Herzog va arribar a apuntar Kinski amb un rifle, jurant que el mataria i després es suïcidaria si abandonava el rodatge. Segons Herzog, un cap indígena, fins i tot, li va oferir assassinar Kinski per acabar amb els problemes, però ell s'hi va negar, perquè encara faltaven escenes. El rodatge va durar anys i va ser titllat de bogeria logística i humana. El viatge també pot ser un personalíssim i estilístic retrat d'època, com és el cas de Poor Things, la pel·lícula de Yorgos Lanthimos, dirigida el 2023 i basada en la novel·la d'Aleister Gray. Ambientada en una Europa victoriana, alternativa i decadent, la pel·lícula explica la història de Bella Baxter, interpretada per Emma Stone, una dona que mor tràgicament, però és ressuscitada pel doctor Godwin Baxter, William Dafoe, un cirurgià excèntric i grotesc. Bella, amb ment infantil i cos adult, inicia un viatge d'aprenentatge i descobriment del món, de la sexualitat, la llibertat, la injustícia social i els límits de la moral. La trama barreja ciència-ficció, fantasia gòtica, comèdia negra i crítica social, tot amb el segell provocador de Lanthimos. El tema del viatge a Poor Things és central i es diferencia molt dels viatges clàssics del cinema perquè aquí el trajecte és tan físic com interior. Bella passa del Londres opressiu del doctor Baxter a Lisboa, París, Alexandria i altres ciutats. De fet, cada ciutat és un univers estètic i moral diferent que simbolitza una etapa del seu aprenentatge. Lanthimos converteix el viatge en un laboratori de gèneres i passa de la comèdia al conte gòtic, del pamflet polític a la fantasia eròtica. I si parlem del viatge com a segell personal, no podem deixar de parlar de Grand Tour. La pel·lícula de 2024 premi a la millor direcció al Festival de Cannes, dirigida pel portuguès Miguel Gómez, que fusiona elements de la ficció històrica amb el documental experimental. Ambientada a l'Àsia sud-oriental de principis del segle XX, Grand Tour segueix la història d'Edward, mentre viatja sol per ciutats com Rangoon, Singapur, Bangkok, Saigon i Osaka, intentant escapar de la seva promesa Molly, que, decidida a casar-se, el persegueix a través d'aquestes mateixes ciutats. A mesura que avança la història, la pel·lícula transita entre la ficció i el documental, utilitzant escenes en blanc i negre i imatges contemporànies per explorar temes com el colonialisme, la identitat i la fugacitat del temps. Abans de tenir un guió, Gómez i la seva productora van emprendre un viatge real per diverses regions del sud-est asiàtic, filmant moments espontanis en 16 mm sense guió previ i després van construir la història de ficció a partir d'aquest material pres de la realitat. Però no tots els viatges són èpics. Alguns són urbans i quotidians, però igualment reveladors. A Nit a la Terra, de Jim Jarmusch, de 1991, segueix trajectes en taxis amb passatgers reals improvisant converses. Nit a la Terra és una pel·lícula estructurada en 5 episodis paral·lels, tots ambientats durant la mateixa nit en diferents ciutats del món. Los Angeles, Nova York, París, Roma i Helsinki. Cada episodi segueix un taxista i el seu passatger des del taxi, explorant interaccions humanes, contrastos culturals i moments de connexió inesperada. Jarmusch va filmar amb equips locals i actors principals en cada lloc, creant un repte logístic enorme. La major part de les escenes es va rodar des de taxis reals en circulació, amb càmeres petites i discretament col·locades per captar la naturalitat dels actors. Jarmusch insistia en rodar realment de nit, cosa que complicava la il·luminació i obligava l'equip a adaptar-se constantment a la llum dels carrers i dels cotxes. Un cas molt semblant i més actual és el de Taxi Teheran, una pel·lícula quasi documental en què Jafar Panahi es fa passar per taxista des del seu propi vehicle a Teheran. Durant diverses hores transporta passatgers diversos, nens, estudiants, amics, activistes i persones anònimes que comparteixen històries quotidianes i reflexions sobre la vida, la societat i la política a l'Iran actual, abordant temes com la llibertat d'expressió, la repressió, l'humor, la superstició, els problemes socials i les relacions humanes. La pel·lícula barreja realitat i ficció de manera deliberada, fent que el taxi sigui un microcosmos de la societat iraniana, recorrent els carrers de Teheran, mostrant la ciutat des d'una perspectiva propera i íntima. Panahi estava en arrest domiciliari i tenia prohibició de filmar, així que el rodatge es va fer amb un equip minimalista dins del cotxe, del taxi, amb càmeres petites i discretament col·locades. Molts passatgers eren actors amateurs o persones reals, improvisant els diàlegs i reaccionant de manera natural davant del taxista. El rodatge va ser arriscat perquè Panahi podia ser descobert per les autoritats. Tot i això, la pel·lícula es va completar i va guanyar la Palma d'Or a Cannes el 2015. Però el viatge també pot servir per explorar la seva relació a través del temps i l'espai, abordant temes com el destí, les decisions de vida i les connexions perdudes. Com és el cas de Vides passades, el guardonat debut cinematogràfic de Celine Song al 2023. La història segueix Nora, una dona nascuda a Corea del Sud que es trasllada a Canadà amb la seva família durant la infància. Anys després es trasllada a Nova York per seguir la seva carrera com a dramaturga. Allà es retroba amb un amic d'infància amb qui va compartir una connexió profunda. La imatge del viatge a vides passades és subtil i profundament emocional, perquè el desplaçament no només és físic, sinó essencialment vital i afectiu. La pel·lícula traça un triangle entre Corea del Sud, Canadà i els Estats Units, i el viatge es converteix en una metàfora del pas del temps, les vides que no hem viscut i els vincles que queden malgrat la distància i el silenci, així com de les diferències culturals entre Corea del Sud i Amèrica del Nord, que marquen les seves identitats i la manera com es relacionen amb els altres. I un altre film que juga amb el viatge com a trànsit emocional i redenció és Una història verdadera, de David Lynch. La pel·lícula narra la història real d'Alvin Stray, un home gran de 73 anys que viu a Iowa i decideix fer un llarg viatge fins a Wisconsin per reconciliar-se amb el seu germà Richard, amb qui fa temps que està distanciat, després d'una discussió. Alvin no té carnet de conduir, així que emprèn el viatge en un tallagespa adaptat, avançant lentament, només a pocs quilòmetres per hora. Durant el trajecte, Alvin es troba amb diverses persones que l'ajuden, comparteix converses sinceres i reflexiona sobre la vida, la família i la mort. El viatge lent i meditatiu es converteix en una experiència de redenció i introspecció on cada trobada i obstacle revela l'esperit resilient i humà del protagonista. La pel·lícula està basada en la història real d'Alvin Stray, que el 1994 va recórrer més de 400 quilòmetres en un tallagespa per veure el seu germà malalt. Lynch va voler respectar la lentitud i la paciència del trajecte real i per això la pel·lícula manté un ritme deliberadament pausat, gairebé meditatiu. I del tallagespa més icònic al tren més acolorit de la història del cinema, el de Viatge d'Argelin, considerada una de les pel·lícules més representatives de Wes Anderson pel seu estil visual únic i la seva combinació d'humor i drama familiar. La pel·lícula segueix tres germans nord-americans que es retroben després de la mort del seu pare, tenint relacions complicades entre ells i amb la seva mare, així que emprenen un viatge amb tren a través de l'Índia amb l'objectiu de reconstruir els vincles familiars i trobar-se a si mateixos. Durant el trajecte, els germans viuen aventures surrealistes i estranyes trobades, com rituals hindús, trobades amb un monjo i accidents imprevistos. La dinàmica entre els germans mostra la frustració, la culpa i el desig de reconciliació, tot des del marc estètic i humorístic típic de Wes Anderson. El tren és gairebé un personatge de la pel·lícula. Les escenes dins del tren van ser difícils de rodar per la limitació d'espai i els moviments constants, però Anderson va utilitzar això per crear moments còmics i tensions dramàtiques entre els germans. El trajecte en tren és tan físic com emocional, representant el camí cap a l'autoenteniment i la curació familiar. En definitiva, el cinema ens mostra que viatjar no és només desplaçar-se físicament, és descobrir, recordar, fugir, reconciliar-se i somiar. Cada trajecte, des de la diligència de Ford fins a les expedicions amazòniques de Herzog, els deserts vibrants de Wes Anderson o les infinites carreteres de Lynch, són també viatge interior. El camí sovint és tan important com la destinació i el viatge al cinema és una metàfora poderosa de la condició humana. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Salut i bon cinema.
Idò, moltíssimes gràcies, Josep. Un viatge molt plàcid, la veritat. Fins la setmana vinent, que ja serà l'última que tindrem sessió contínua de moment. I jo ara estava pensant, les mudances també poden ser tot un viatge, eh? I no sé si se n'han fet moltes de pel·lícules sobre aquest procés, però és el tema del que volem parlar ara mateix, quan són les 12:44, al nostre espai setmanal de salut mental. Així que amb això seguim.
Ment oberta.
Sí, seguim aquí en el programa. Ja ho sabeu, durant aquest mes d'agost no volem deixar de parlar de salut mental. Ja sabeu que ho fem durant la temporada regular i durant aquests mesos crec que és important també posar la salut mental damunt la taula i per això una setmana més donem-nos la benvinguda aquí a l'estudi a la psicòloga especialista en emergències, veritat, i vocal del Col·legi de Psicologia de les Illes Balears aquí a Eivissa i Formentera, Anna Pallàs, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda de nou, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé, Laura.
Sí?
Sí, molt bé.
Molt bé. Escolta, jo avui volia parlar amb tu d'un tema que em pareix molt interessant, perquè alguns psicòlegs ara em diran si aquesta dada que jo ara llançaré aquí damunt la taula és certa o no, que diuen que dos dels fets més traumàtics, no sé si aquesta seria la paraula correcta a fer servir, però un dels esdeveniments que més marquen la vida d'una persona adulta, en aquest cas, poden ser dos, que són les separacions i les mudances. I jo avui volia parlar de les mudances, perquè és un fet que està a l'ordre del dia aquí a la nostra estimada illa, gent que es mou amunt i avall, que ve, que va. I jo no sé si això ens pot marcar tant. Jo, de fet, és un tema des que m'agradaria parlar i ara ho duré en el terreny personal perquè jo ho dic, les mudances. O sigui, no sé si és una cosa que haig de treballar, però jo personalment ho dic, les mudances, i no sé si estic sola entre la gent que ens escolta. Supos que algú també dirà, uf, jo també ho dic fatal.
A veure, Laura, jo crec que puc dir-te que sí que afecta la salut mental. És un dels elements estressors que podem viure al llarg de la vida, com dius, com bé dius, d'una separació o la mort d'algú proper. Vull dir, són situacions que poden semblar-se, mudar-se implica una situació de canvi i desprendiment i pot semblar-se com una situació una mica de dol, podria ser, no? És una pèrdua, és un canvi. I sobretot que ens provoca una incertesa el fet d'aquests canvis i de no tenir el control de la situació ens pot provocar molta incertesa.
Exacte. M'ha agradat molt aquest terme que has fet servir per definir-ho. Crec que és molt més acurat que dir traumàtic. Fets estressors, no? Que ens provoquen això, estrès i realment hi ha aquest canvi. Pot ser una situació de dol, que és exactament el que estem perdent quan fem una mudança.
Home, perdem una rutina, perdem un... Nosaltres, clar, ens fem un esquema normalment, sabem el que passarà el dimarts, el dimecres, o més o menys, o tots tenim una mica una agenda, un calendari, i perdem aquest espai, sabem on anirem, quan sortim de casa què ens trobarem, o com és el nostre espai, i canviar de lloc o canviar de casa, ja no sé, si canvies a més de lloc especialment, o surts de la illa, o... doncs especialment hi ha un impacte més important. Canviar de casa també, l'espai, no? Moltes vegades els records que tenim de la pròpia casa, no? Hem estat, si ha sigut una vivenda o canviem de forma voluntària o per exigències de situacions que no són tan agradables, això també pot canviar molt com afrontar, no? Aquest canvi, aquesta mudança. Si marxes perquè se t'acaba un contracte però no vols marxar o t'estàs separant, no és el mateix que decidir a nivell voluntari una marxa o hi ha un projecte de vida diferent però que està planejat, acurat i fet amb il·lusió.
Exacte, que existeix aquest factor d'il·lusió que crec que és determinant i que marca la diferència, no?, en aquests casos.
Totalment.
Quan és voluntari, la cosa pot ser difícil, dolorosa, cansada, a nivell físic també, però ja ho fas amb una altra voluntat, no?
Totalment, jo crec que és... Bueno, és molt, molt... És el detonant, el que marca la diferència, no? I sí que crec que igualment pot ser una oportunitat per creixement personal i permet desenvolupar doncs, algunes fortaleses, no? Són noves experiències que poden enriquir i poden ajudar a treballar el que seria una mica la resiliència, per exemple, no? Aquests canvis, l'adaptació als canvis, o sigui, ens pot provocar moltes coses bones.
Exacte. Mira, ara que parlàvem d'afectacions i de resiliència, quina és la diferència entre com pot afectar un adult que ha pres aquesta decisió activa i alguna persona més jove, infants, adolescents, que es veuen una mica arrossegats en aquesta situació per una decisió de sa família, no?
Està clar que no és fàcil, cada membre de la família tindrà el seu propi procés, no?, d'acceptar o de viure els seus propis sentiments. Jo crec que respectar i reconèixer i permetre que cadascú els tingui no seran sempre en el mateix moment, si són diverses persones de la família, sobretot amb infants i petits, doncs fer-los partícips també, i l'actitud que tinguin els adults que acompanyen aquest procés també serà molt important, com comparteixin, com ho visquin, com estiguin entre ells, no?, com comuniquin, també afectarà moltíssim a la tranquil·litat o no dels petits, que sobretot, clar, perdre la seva xarxa social i d'amistats és un pas important i potser els hi costa més d'entendre, no?, perquè es fa aquest pas.
Clar, i se'ls hi pot explicar d'alguna manera o se'ls hi pot fer entendre d'una manera una mica més fàcil que és una oportunitat, no?, com abans parlaves, de fer noves amistats, de conèixer llocs nous i que puguin vèncer una mica aquesta resistència inicial que poden tenir. Com es pot fer aquest procés?
Jo crec que sempre des d'acompanyant-los, des de pensar que és una oportunitat, que és enriquidora i que hi ha oportunitats noves, hi haurà noves gent que coneixeran, i a la vegada potser també establint com una manera de que no es desvincularan amb la gent que estimen, que tenen aquí, que ja formen part de la seva vida, es pot seguir tenint contacte, vull dir, a través de les xarxes socials, a través de moltes coses, no perds l'amistat per molt que hi hagi, com a vegades, llunyania, no? Es pot intentar entendre o donar aquest suport perquè no sembli l'abisme tan gros.
Tan gros, no? Fer aquest acompanyament és clau, no? Seria aquesta. I pels adults també, perquè ara hem parlat de com ho viuen els més joves de la casa, però i pels adults?
Home, pot generar estrès, pot generar inclús depressió, o sigui, jo penso que hi ha alguns consells importants a tenir en compte, com pot ser, doncs, el que t'he dit una mica, no?, compartir sentiments amb les persones que estan realitzant aquests fets, planificar i organitzar amb temps com fer-ho és important. Perquè, bueno, jo crec que el procés d'empaquetar, organitzar, traslladar requereix... S'ha de planificar el temps, el pressupost, coordinar detalls que potser, si els has planificat, suposen més fàcil, no?, fer aquest procés. I, bueno, després de quan un realitza el canvi, doncs establir una nova rutina a la nova llar per crear un sentit d'estabilitat també és important, i control de la situació, és a dir, després situar-nos, no pensar que s'acaba només aquí, llavors és com començar, no?, com començar de nou qui ets, on ets i com situar-te. Explorar bé el veïnat, el que t'envolta i les activitats que t'ofereix la comunitat, o sigui, per ara formar part a una nova comunitat també crec que seria molt important i permetre donar-nos el temps per tot això.
Exacte, donar-nos temps seria essencial. I has dit una cosa que crec que també pot marcar la diferència, no? El que parlàvem abans del factor il·lusionant, però sí, quan tenim una data límit, no, de mudança, planificar, organitzar amb temps, crec que també pot marcar la diferència perquè aquest procés no sigui tan estressant, no?
Correcte, correcte. Si un pot planificar, té la sort de poder-ho planificar, i el que diem, i aquest canvi de vida es fa de forma voluntària per projecte de vida comú o familiar o laboral més satisfactori o en projecció de que hi ha benefici, home, això et canvia totalment a un altre tipus de situació de tenir que marxar o de mudar-se per una situació més complicada o no hi ha, sobretot, la voluntarietat.
Exacte, quan és una situació forçada d'alguna manera, no? I tu no ho has decidit, aquí sí que no sé si fins i tot una vegada ja ha passat el procés seria un motiu de demanar consulta terapèutica.
I tant, sí. Jo crec que sí. Mira, com bé has dit quan hem començat, o sigui, és un dels factors estressors que podem viure i si especialment no hi ha les ganes ni es fa de forma no voluntària, és una manera de demanar ajuda perquè és un procés que pot arribar al final també a generar un estrès o inclús una depressió.
Si es cronifica o si s'allarguen els temps.
Correcte.
No? Per tant, hi ha un marge de temps que ens podem donar per superar això? Això depèn molt de cada persona.
Cada persona és diferent. Simplement jo penso que saber-se escoltar i compartir i és veritat que el temps ens marca també. Si estem en un estat de tristesa, depressió, apatia, durant un llarg temps després d'haver fet aquest canvi o no acabem de situar-nos o de trobar aquesta rutina, sí que seria important doncs plantejar-se acudir a uns professionals de la psicologia per treballar aquest moment vital que potser no s'està col·locant com toca, no? I potser hi ha unes estratègies per poder-ho entendre i assumir-ho molt més. Et poden ajudar i acompanyar amb això.
I ara que estem en ple mes d'agost, ja finals, que tothom està ja planificant, escolta, on aniré d'aquí 2 mesos, quan s'acabi la temporada, amunt i avall, crec que són bons consells per tothom que hagi de fer aquest procés, que el pot fer de manera recurrent i potser ja s'han acostumat, però per qui no estigui acostumat, escoltar aquesta secció de Nana Pallàs avui segur que ha estat molt útil. Anna, mil gràcies.
Moltes gràcies a tu, Laura.
I fins molt aviat.
Gràcies.
IB3 Ràdio. Al teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
One, two, three. If you close the door,
l'agenda.
The night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close 12:57. Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i és el moment d'enfilar al final del programa d'avui i de repassar l'agenda cultural del dia amb la Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Obrim agenda cultural a Sant Agustí, on avui hi ha programada una tarda adreçada als infants amb festa d'aigua i cinema.
Sí, a les 6:30 començarà la festa infantil d'aigua i escuma organitzada per Sespurna a la zona exterior de Can Blau. I a les 8:30 es projecta també a la zona exterior de Can Blau la pel·lícula Inside Out 2.
I de Sant Agustí, on anem a Sant Carles per anar a la presentació del concurs internacional de piano d'Eivissa.
Serà a les 5 de la tarda al Centre Cultural de Sant Carles. L'edició número 26 d'aquest certamen comptarà amb la participació de 50 pianistes de 15 països del món. A partir de demà començaran les actuacions dels participants, que s'organitzen en dues categories: els nascuts a partir de 2009 i els nascuts a partir de 1995. El diumenge, dia 31 d'agost, es coneixerà el palmarès del concurs en una gala que inclourà un concert dels guanyadors.
I acabam a Formentera, perquè avui podem anar a veure la pel·lícula francesa La Receta Perfecta.
La nova proposta del cicle Cinema La Fresca es projecta avui, com cada dimarts, al Jardí de Ceseres de Sant Francesc a partir de les 10 de la nit. La cinta no està recomanada per a menors de 12 anys i, com és habitual, es projecta en versió original subtitulada en castellà.
Molt bé, i de moltes propostes avui, tant a Eivissa com a Formentera. Nieves, moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look at... En aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar la compositora, instrumentista i cantant estatunidenca Maureen Tucker, que va néixer tal dia com avui de l'any 1944 i avui fa 81 anyets. Va ser bateria de la banda de rock The Velvet Underground, a la que es va incorporar el desembre de 1965 per substituir el percussionista original, n'Angus MacLise, i a banda de tocar la bateria amb The Velvet Underground, també va cantar-hi com a veu principal en tres cançons i va publicar una desena de treballs d'estudi, tant en directe com recopilatoris, i a partir de l'any 1981 també va començar a gravar com a solista. Avui la felicitam i ens acomiadam escoltant un d'aquests tres temes que na Maureen Tucker va interpretar amb The Velvet Underground, After Hours. Nosaltres ho deixem aquí, demà tornem puntuals, a les 12:04, aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda, fins demà. You close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.